A la Salut, l'espai mensual de Radio Ciutat de Valls en col·laboració amb el grup de Bioètica i Salut Comunitària del CAP Ignasi Sarró.
Benvingudes i benvinguts a la Salut, segona part del programa relacionat amb el Dia Mundial Sense Tabac previst pel 31 de maig. Dimarts passat parlàvem de la teoria del que és aquest Dia Mundial Sense Tabac amb l'Antonio López, un referent en tabac del CAP Ignasi Sarró i també del Col·legi d'Infermeria de Catalunya en la delegació de Tarragona, i avui volem parlar amb un testimoni, amb un pacient que ha seguit el programa del tabaquisme que ofereix el CAP Ignasi Sarró. Ens acompanya el Lluís, bona tarda, aquí a la sala d'actes del CAP Ignasi Sarró. Podem presentar una mica Lluís, qui és, cognoms, professió, ets de Valls, una mica per donar a conèixer l'audiència.
Sí, sóc vallenc i primer gràcies per convidar-me i molt content de poder donar testimoni de la meva experiència, perquè realment és molt important per mi i crec que puc ajudar altres persones com l'Antoni ho ha fet. Sóc Lluís Figuerola, sóc professor d'institut, en aquest moment ja no treballo, l'edat ja ho porta això, i vallenc de naixement, encara dels que vam néixer físicament a Valls, i no al Piu, sinó anterior, a la clínica del doctor Prats, per tant, bé, sí, exfumador, que jo puc dir tranquil·lament, 500 dies sense fumar, i segueixo comptant dia a dia. Dia a dia que passa, jo tinc un almanac d'aquells de paret que vas anar arrencant la fulla cada dia i va anar posant 256 dies sense fumar i el següent, cada dia tinc aquesta rutina, segueixo mantenint-la. Tinc la intenció almenys fins que no arriben els 2 anys, que cada dia jo tingui la consciència per reforçar el fet de que no sóc fumador, que és una qüestió d'identitat, de que no fumo, i m'ho recordo, i és una mena de crec jo, de manera de reforçar el que l'Antoni m'ha ensenyat i el que jo puc aportar en aquest sentit.
Per què arribes aquí?
Jo arribo aquí després de tota una vida fumant. Pensa que érem petitets, amb 7 o 8 anys, i anàvem pels torrents fent pipes com a Popeye, amb les canyes, aquelles del canyís, i allí començàvem a fumar amb 7 o 8 anys. Xafàvem fullaraca de ballaner i allí començàvem a treure fum, fins ara. Vull dir, tot el que no he fet res més de la meva vida, he fet moltes coses, però el que sé, una constant que he hagut sempre, és que sempre he fumat. Ho he intentat moltes vegades de deixar-ho, a partir de la consciència del mal que fa, això és a partir de 30 anys, és que abans no em feia cap de mal. Al contrari, era un referent dels actors, els artistes, l'art, la creació, la lectura, tot anava associat al fum del tabac, i s'havia promocionat d'una manera exagerada i de ben petits. Sóc aquí perquè ja n'hi ha prou. Hi ha un moment que dius, bueno, ja he fumat tota la meva vida, he cremat el que haig de cremar, i damunt, doncs, bueno, hi ha un moment que ja vas al metge, te donen un diagnòstic fotudet a nivell de salut, a mi em detecten un càncer de bufeta. Estic informat de que el 80, més enllà del 80% dels càncers de bufeta el provoca el tabac. Malgrat això, després del primer tractament de gairebé un any amb quimioteràpia, jo seguia fumant, i ho dic així, seguia fumant, no potser al mateix nivell, sabent que allò m'aportava cap a aquesta situació. Van tornar després del tractament de dir això no va bé, tornem a entrar al quiròfan, tornem a intentar un altre mètode, i en aquell moment vaig tenir una gran sensació de vergonya. La vergonya era que la medicina, en aquest cas pública, està fent tot el possible a mi perquè jo tiri endavant, i jo segueixo fumant. I vaig dir, això no pot ser. Els metges treballen per la meva salut i jo segueixo matxacant-me. Dic, no és tan difícil. Diu, no, vaig pensar, no ho ha de ser. O sigui, tinc el cercadiac o aquell altre que fan l'Everest, l'altre que fa una expedició, i la gent que va a la muntanya i fan el que sigui. Jo no podia deixar de fumar, va pensar que no tenia sentit, que estava entrant en una roda. Per tant, vaig vindre per vergonya. Primer per vergonya. I segon perquè vaig dir, ja n'hi ha prou. Vaig creure que hi ha un servei d'ajuda, crec que el necessitava, i això vaig fer cap.
Abans d'entrar a conèixer el programa que has seguit, quants paquets de tabac podies fumar, però tranquil·lament?
Seguim amb la vergonya. Jo he dit durant molts anys, últimament fumava, els últims anys, amb el que ha fet molta gent, liant els cigarrets. Això dilueix el control de la quantitat. Quan fumaves, jo en el meu cas, per exemple, en el tabac ros, tu tenies un paquet que s'acabava, que eren mig cigarrets. Al final del dia sabies que hi havia un paquet, n'hi havia dos, n'hi havia tres, el que fos. El liar, això es queda diluït. Tu segueixes fumant una quantitat, vull dir, jo en el meu cas, jo fumava contínuament, o sigui, quan s'apagava un, tot sempre fumava, o sigui, qualsevol situació de la meva vida anava associada al tabac. Engegar el cotxe volia dir engegar la cigarreta, però apagar el cotxe o aparcar-lo també era engegar una cigarreta. Començar a llegir era engegar una cigarreta, encendre. Acabar la lectura era encendre una altra cigarreta. O sigui, qualsevol situació ni que fossin antagòniques, sempre hi havia una cigarreta davant. Jo quan fumava i podia quantificar, jo hi ha hagut un moment que a Tarragona pagava més de fumar que de lloguer. O sigui, jo fumava tres paquets diaris, durant la temporada, bastants anys, tres paquets d'arròs diari, que els podia superar, eh? I t'ho deixo dient, no, molta vergonya. Jo crec que després se va mantenir sobre els dos i mig, jo era un gran fumador, un fumador dels de llarg recorregut i de molta quantitat, sí. Mm-hmm. Tres paquets diaris.
I explicaves que eres professor, de fet ja ara sí. Estàs ja jubilat,
sí.
I els alumnes, clar, al moment de fer classe no podies fumar. Hi havia algun mètode per desenganxar-te? Tenint en compte que també, suposo ser un professor d'institut, molts alumnes... nois i noies, doncs també fumaven, per exemple, a l'hora del pati.
És curiós, els fumadors tenen una gran capacitat, encara que no sembli, d'adaptació a circumstàncies variables. Jo durant, des que vaig donar classes, jo vaig començar de professor molt jovenet, amb 20 anys, és que els professors fumàvem a classe, és que els alumnes fumaven a classe. I si no podien fumar a classe perquè hi havia molt de fum, pues, quan era un examen, profe, que avui és, ja tenim examen, podem fumar avui? Oh, i tant, avui no passa res, però és que ho fèiem tots. O sigui, fumàvem a classe tots els professors, fins i tot quedava bé. Saps aquell professor amb el cigarret a la mà, fent la classe magistral, al voltant de la pissarra, aquella aureola, fins i tot de la intel·lectual, que fuma. Per tant, la meva vida, la meitat de la meva vida he sigut fumador, professor, que fuma a classe, com fèiem tots els fumadors. No hi havia cap restricció. O sigui, fumàvem als cinemes, fumàvem al tren, fumàvem als autobusos, hi havia el Cendrer, el tren hi havia el Cendrer de la Renfe, o sigui, fumàvem a tot arreu, sense excepció, i és que hi hagués al costat. No hi havia cap consciència de que allò podia ser nociu pels no fumadors. Quan no s'ha pogut fumar en els bars, doncs, bueno, no passa res, vull dir, al final surts a fora i et trobes amb altres fumadors, comparteixes la desgràcia que t'expulsen dels espais que conquerits, que els has de, saps, has de recular, però tu recules sense cap problema, no era un problema això, vull dir, durant aquella hora ja feia classe, quan acabava tenia moltes ganes de fumar, per tant no podia anar corrents a la següent, m'escapava allà on fos per fer una escalada ràpida, si puc fer... a la següent classe, vull dir, ens adaptem molt bé. Som una espècie d'extrema supervivència. Sí.
Arriba un moment, però, que de fet els metges et diuen para,
sí,
perquè hi ha un problema de salut, sí, i acudeixes, no? Sí. Llavors al CAP, perquè coneixes que des del CAP Ignasi Sarró de Valls, sí, hi ha un programa que d'alguna manera vol que la gent deixi de fumar.
Sí.
Com et poses en contacte i com comences? Diguéssim, no sé si està ben bé dir-ho, tractament per, sí, deixar de fumar.
Sí, sí, és un tractament, sens dubte. És un tractament, un acompanyament. La consciència de la nocivitat del tabac, ningú pot en aquests moments al·legar res. O sigui, ja està tan clar, eh? Per tant, jo ja feia anys que hi havia el pensament, la voluntat no, perquè si no l'adrecia, hi havia el pensament que allò era dolent i que havia de deixar de fumar. Intents que no quallen perquè et falten recursos, llegeixes llibres, abans ho dit, l'Antoni ho va dir l'altre dia en el programa, de que no hi ha substàncies que te puguin estimular i relaxar a la vegada, això a la natura no existeix, si és estimulant és estimulant, no és un relaxant, i que t'engany de no, és que jo per treballar necessito, per estimular-me necessito el tabac, no, és que jo per relaxar-me necessito el tabac, això és un engany que tenim, però aquest engany ja ho sabia. I al moment que jo crec que no estic capacitat de poder... Jo crec que no tinc la força de voluntat. Aquest és la gran por. No tinc la força de voluntat, però puc fer jo sol. I busco el CAP que tinc més proper. No hi ha més informació que saber que aquest servei existeix. Jo també, anys enrere, doncs, la que havia estat la meva dona també era infermera, que també havia treballat en centres de desintoxicació. no del tabac, però sí d'altres addiccions, i sabent que això existeix, vaig i busco ajuda, demà i de seguida m'atenen i concertem una visita i aquí comença aquest tractament, que ha sigut llarg, però només se m'ha fet curt, no ha sigut llarg, ni... i m'ha canviat els esquemes de lo que és la força de voluntat, de que era dificultós. Diré una cosa, jo vaig vindre aquí, diríem, cagat a les cases, vale? Els tenia per barret, perquè ens entenguem, i pensava que seria molt dur. La setmana anterior, el dia D, que és el dia que tu fas el propòsit de que a partir d'aquell dia no fumaràs, l'ansietat se va disparar en un extrem. Jo vaig vindre aquí a fer un anàlisi perquè pensava que tenia la Covid, perquè no podia respirar, de l'ansietat que tenia. Però això va ser abans de deixar de fumar. O sigui, l'ansietat prèvia, o sigui, la meva suposada què em passarà, va ser pitjor del que després em va passar. O sigui, no tenia res a veure. Estava neguitós, clar, era un mono, 10 o 12 dies. I seguint l'Antoni i les seves recomanacions va ser bastant suportable. Molt més que d'altres dolors, que un mal de queixal, que altres qüestions de salut, que són molt més, diríem, fotudes. Pues no és tant com diuen. Això és la meva experiència, no és tant com diuen. Hi ha moltes, perquè es tracta que ho necessiti, que vingui al cap i sabrà que hi ha petits recursos que ben utilitzats semblen petites coses, però són, és la gràcia. Després de dinar, no fas sempre mitjada, no la facis la mitjada, doncs surt a caminar. Jo sortia a caminar, mira, agafava el cotxe i al final anava caminant fins al pont d'Armentera, tornava i tornava, m'anava molt bé per salut. Canviant, no sé, el dolç que menjava a la nit, una es m'afartava de dolç, doncs bé, anant traient uns aliments que són contraproduents i canviat uns hàbits que al final doncs, els he incorporat a la meva vida i vol dir salut, benestar, i a poc a poc doncs, va ser un procés, fins i tot diríem, agradós. Vale?
Hi ha un abans i un després, per tant.
I tot, al meu cas, absolut. No sé si tot m'ho passa igual, sé que no sempre és així. Primer, per mi, és una qüestió d'identitat. Jo abans era una persona que, entre altres coses, era professor i fumador, i ara he adquirit una antiidentitat. Com he deixat de donar classes, ara sóc un exfumador. I per mi és important, em defineixo d'aquesta manera. Per tenir una cosa, aquell que és exfumador no fuma, és així de senzill, saps? Vull dir, aquest és pintor per què? Perquè pinta. Per tant, aquest persona és exfumador perquè no fuma. Si tornés a fumar, no estic disposat a tornar a canviar l'identitat. Ja he estat 40 anys fumador. Ara vull viure el temps que sigui amb una nova identitat que correspon, entre altres coses, a ser exfumador. El canvi ha sigut absolut, perquè el deixar de fumar ha arrencat tota una sèrie de nous hàbits, de caminar, de canviar les hores de menjar, de canviar la manera d'anar a dormir, de, bueno, les olors, en aquest cas per mi ha sigut molt important, el gust, bueno, sí, un munt d'hàbits nous que han vingut donats, no és aquella cosa forçada, sinó suaument. Total fa 500 dies, que jo quan faci 4 o 5 anys la cosa confio que encara tingui més experiències sensorials noves.
500 dies i esperem que en siguin molts més, no?
I tant, i tant. Jo seguiré apuntant i anant arrencant fulles i que si es passa ens empeny.
Molt bé, doncs a la salut en aquest segon programa del Dia Mundial Sense Tabac, aquest espai que fem mensualment en col·laboració amb el grup de salut bioètica i salut comunitària del CAP Ignasi Sarró, hem volgut mostrar la pràctica, un pacient que ha seguit aquest programa del tabaquisme, i des d'aquí reivindicar, no? Lluís, aquest 31 de maig, Dia Mundial Sense Tabac.
I tant, els dies mundials sense tabac són importants, però són referencials. És una manera, és una oportunitat perquè l'Antoni expliqui el que hagi d'explicar i perquè jo vingui aquí. Si per això no ens hi ha serveis aquest dia, és suficient. I aquí estem perquè, bueno, jo no, però en cas l'Antoni jo recomano que vingueu al centre, i perquè són persones, són professionals de lo seu i saben perfectament quins consells donar i quines inseguretats no se poden trobar i poden reforçar. Sens dubte, endavant.
Moltíssimes gràcies, Lluís, i gràcies per acompanyar-nos aquí a La Salut, a l'espai mensual de Ràdio Ciutat de Valls, que parlem de qüestions relacionades amb el nostre dia a dia perquè estiguem ben sans i que d'alguna manera doncs, ajudi a donar a conèixer tota aquesta temàtica a la ciutadania. Avui n'hem volgut parlar sobretot de tabaquisme. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.